Els protagonistes de les veus del matí són molts. I alguns estan amb nosaltres en directe, altres marxem on estan en diferit, però en el cas d'ara serà en directe. El que passa que no als nostres estudis, eh?
No, des de les Escolàpies de Figueres, en Josep Alegrí, molt bon dia.
Molt bon dia. Com esteu?
Bé, acabes de fer una classe, no?
És que els divendres m'enganxeu així, sí, sí.
Pim-pam.
Acabem de fer la classe precisament de ràdio, sí, amb els de l'optativa, i, bueno, en teoria acabem ara i 35, però ja saben que un cop cada 15 dies retallem 5 minutets de la classe, doncs per això.
I ells contents.
No, anava a dir, ells deuen de dir, oh, no, home, no, Josep, no ens facis això, sisplau.
Que perdem 5 minuts de classe,
home,
no?
Quina llàstima, eh?
Sí,
quina
llàstima. No acostuma a passar això, no?
Hi ha classes i classes.
Ja podria passar matemàtiques, per exemple, o història. Bueno, història, no?
No, és... cuidado, eh?
No toquis aquest tema, Ivan.
No, evidentment, escolteu, sempre hi ha classes més, com ho diríem, més totxo, més que costen de pair, de passar, sí. I també depèn de cada alumne. Hi ha alumnes que els encanten les matemàtiques,
clar,
com no ha de ser d'una altra manera, que hauria de ser així,
tant, tant
que fóssim capaços de que tots ens agradessin les matemàtiques, i després hi ha matèries que dius, bueno, va, ànims, no?
Ànims, sí, sí, però és que ara... això us ho trobaran al llarg de la vida, també, el dia a dia.
Mira, ara m'heu fet pensar, no?, amb la meva... que això ja queda molt lluny a la prehistòria, quan estudiava a la universitat, ostres, quan ho penses després amb temps, uau, no ho sé, eh?, potser hi hauria dos o tres professors, no que els salvés, però que dius d'aquells que et marquen, que et dius, això em servirà o m'ha servit... La resta, bueno, ja està.
Mira, Josep, avui te volia dir una cosa, perquè la Mercè, abans a l'inici d'aquesta segona hora, deia que, per exemple, ara aquest moment que tenim ara, aquest sol que dona aquesta vitalitat, mm-hmm, que ens dona aquesta energia positiva, l'altre dia vam tenir, doncs, a l'Agnès, vam tenir a l'Agnès aquí a l'estudi, i avui he vist una foto penjada de, sí, que m'ha fet molta il·lusió veure-la, i te vull felicitar també per la part que us toca com a pares, perquè avui, ahir, no sé si va ser ahir, que, no, que va fer l'últim... l'última teràpia, no sé com s'ha dit.
L'última sessió.
L'última sessió,
sí, senyor.
De teràpia.
Sessió,
que, per
sí,
tant, doncs, enhorabona per la part que us toca, també, eh?
Buf, em faràs emocionar, eh?
Home, Ivan, tu estàs parlant aquí com si tinguessis una conversa privada amb en Josep, però pensa que hi ha oients que no saben, vale, de què estàs parlant en aquests moments.
La setmana, llavors, passada vam parlar amb l'Agnès Alegrí sobre els trastorns de conducta alimentària. I quan l'Agnès parlava de la família, del suport, de l'estar, doncs, al seu costat, doncs parlava dels pares, dels avis, parlava dels pares, i el pare és en Josep Alegrí. Vull dir que per això l'he felicitat, perquè m'ha segueixo per xarxes socials i m'ha fet il·lusió, i crec que s'ha de dir.
Ahir vam fer l'última teràpia i feia, el desembre faria, o farà, 4 anys, que va començar tot el
xou. I li van donar l'alta, suposo?
Sí, senyora.
Que és el que ella estava esperant, així que
sí, 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 sí,
enhorabona per tota la feina feta, per cada integrant de la família, que això
I
és
ella,
un puntal molt important.
I ella.
I ella,
no,
que
clar,
està molt,
ella,
a més, molt conscienciada, i com us va explicar, que també us vaig escoltar aquell divendres, doncs amb ganes d'explicar-ho. I per tant aprofito, mira, d'aquí, tornant de Nadal, vindrà aquí a l'escola a explicar-ho als de primer i segon d'ESO una miqueta, doncs, tot aquest procés, i sobretot, no dic ja la prevenció, sinó com detectar aquells senyals d'alarma que a les famílies, però també en els propis adolescents, i avui parlaré d'adolescents, i no estava això ni pràcticament ni previst, però parlarem d'adolescents, però com un jove d'aquesta edat, de 12, 13, 14, 15 anys, ostres, ell mateix pot veure algunes d'aquestes alarmes que li han de fer sonar la sirena per dir, ep, alguna cosa relacionada amb els trastorns de conducta alimentària m'està passant per aquí al mig.
Molt,
i per tant,
important,
de seguida, que ells vulguin i puguin, que això a vegades també costa molt, doncs puguin demanar suport i ajuda.
I actuar.
Que bé, Josep, doncs deies que avui el tema no l'hem fet, no ho he introduït expressament, però ja m'havies deixat també anar una mica a la informació de que avui parlàvem d'adolescents, no?
Home, penso que ara fa molt de temps, ja allò repassant, no? Dic, ostres, fa temps que no parlem d'adolescents, vaig començar bastant seriós i canyero, no?,
sí,
aquest any, i vaig dir, bueno, anem ara...
Bueno, quan li vaig dir el tema a la Mercè no em va respondre, eh? La seva resposta va ser una mirada com dient...
Ai, eh?
Ai. Tema estrella.
Doncs vinga, anem a parlar una mica d'adolescents, i sobretot aquell que no hi ha un moment, aquell que fa clic, no? Com jo a vegades explico a les classes de socials, escolteu, no passem de l'edat antiga a l'edat mitjana, avui ens anem a dormir amb l'edat antiga i demà, oh, que bé, ens despertem amb l'edat mitjana. Doncs una miqueta avui anem a parlar de quan es produeix aquest moment, aquest salt de els meus nens i nenes, el meu nen i nena tan maco que tinc, ai pobret, ai senyor, quina cosa més innocent i més bonica, i de cop i volta l'endemà s'aixeca i ja és adolescent. No ben bé. Com es produeix aquest salt, no? De la infantesa a passar a ser ja un preadolescent i un adolescent? Jo volia començar amb una pregunta una mica punyetera.
A veure, va. Apreta.
Us recordeu?
Gràcies.
No li dic res, No li dic res.
No, a veure...
No, però clar, s'intueix.
Per vosaltres i també per tota la gent que ens escolta, no? Perquè és cert que l'adolescència té, perdoneu, però té molt mala fama.
Sí.
I em sap greu, però els que ja tenim una edat, els que encara vivim en aquest món, tots l'hem passada, Ara, silenci,
Això, sí, passa
perquè és cert, clar.
És així?
Això passa a classe. Quan a vegades assenyales algú o comentes alguna cosa que hi ha un cric-cric, hi ha aquelles herbes del desert,
rodolant.
Doncs ara ha passat una mica això. Però, escolta, jo la llenço. En aquests moments els nostres oients ja estan pensant que recorden de la seva adolescència, perquè tots l'hem passat. Com l'hem passat? Algú vol compartir, companys, Ivan, Mercè, o llenço ja alguna...
No, jo no tinc cap problema de poder aportar una miqueta el que jo vaig viure o el que em penso que vaig viure, perquè jo realment, ja t'ho vaig comentar i penso que és bo compartir-ho perquè segurament algú es troba en aquesta situació. Clar, també tu i jo i la Mercè hem parlat moltes vegades del que passa moltes vegades amb el tema bullying, no? Assetjament, etcètera, etcètera. Passa que abans poder no es visibilitzava tant. Sí. I jo realment crec que l'haver patit bullying, puc dir-ho des de ben petit, fins i tot tinc algunes petites imatges, em venen al cap a vegades ja des de P5. Des de quan tenia 5 anys. Tinc algunes imatges d'aquest inici de primària. M'ha anat acompanyant tota la meva etapa, tota la meva etapa escolar. Jo crec que no he viscut l'adolescència o no tinc aquest record, perquè automàticament em vaig aïllar i molt poques vegades em trobava amb la gent de la meva pròpia edat i em feia que jo me relacionés amb gent molt més gran i, per tant, gent que ja havia passat l'adolescència. Me vaig adaptar a aquella forma de vida. Per tant, és com si jo no hagués viscut aquesta etapa. Me dona la sensació.
Va ser una adolescència... Sí. Escolta, m'apunto això de l'assetjament escolar.
Vale.
Perquè fa ja molts dies que em volta pel cap dedicar-hi un divendres o els que facin falta a parlar-ne, perquè a vegades és allò que sempre parlem tots i no sé si és el gran desconegut.
És possible.
Per tant, potser sí que estaria bé...
I a més un tema
bé...
que malauradament ha anat a l'alça també, Josep.
Sí. Per sort, ja no l'amaguem. D'acord? Perquè jo no sé fins a quin punt ha anat a l'alça perquè hi ha molts més casos o perquè els casos es coneixen.
Es visibilitzen.
Correcte. Per tant, i també, i ostres, ens n'estem anant, però sí. Crec que és molt important. Hem de saber de què parlem. Perquè a vegades confonem una baralla al pati amb assetjament. Ja en parlarem. Deixeu-me que...
Entrem un dia...
Però ens posarem seriosos i intentarem donar quatre pautes. Va, doncs, quan comença aquesta preadolescència, aquesta adolescència així una mica... som-hi, no?
Doncs, a l'actualitat o...?
A l'actualitat. Anem a parlar amb tota la gent que diu ui, a veure què tinc per aquí, si tinc un gremlin, si tinc una
criatura... Clar, és molt diferent l'actualitat
amb el passat,
que
no?
La nostra generació o la de l'Ivan.
És una de les característiques que s'ha avançat, les etapes aquestes, en general, de maduració dels infants, en molts tipus. Per cert, deixeu-me que obri i tanqui un parèntesi, perquè sempre l'explico, i quan parlo de madurar, que és una paraula que sol utilitzar jo bastant, hi va haver una companya de feina, i d'aquí records a l'Anna, que està a València ara, que una vegada, ja parlo de fa molts anys, em va dir, escolta, Josep, això de les úniques coses que maduren són les fruites.
Les fruites.
I suposo que m'heu sentit, no? Però no acabo de trobar, per tant, llenço aquí, que si algú ens fa arribar, escolta, podríeu dir això...
Maduresa emocional.
Clar, però maduresa emocional, no?
No, és maduresa emocional, és veritat.
Però és important que diguem emocional.
Sí, clar.
Clar, perquè si només diguem madurar, doncs segurament l'Anna té raó i això és les fruites. Sí? Doncs els experts s'estan posant d'acord últimament en que s'ha avançat tant que estem parlant de que a partir dels 9 anys les noies, les nenes, podem començar a parlar d'una preadolescència. Entre 9 i 12 anys.
Ostres.
Atenció, ja no és allò de que probablement si us hagués fet la pregunta haguéssim dit, home, doncs potser, jo què sé, 14, 15? Mm-hmm.
Sí, 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 sí.
I estem parlant de preadolescència, amb, ja amb alguns tics, amb algunes característiques que ens fan veure que ja no tenim aquell infant, sinó que ja estem més cap al camí de l'adolescència, no? Per tant, alerta. I aquí la pregunta que ens hem de fer a vegades és i com estem arribant a aquestes edats tan primerenques, no? Amb una preadolescència? Hi ha alguns factors que estiguin influenciant?
Xarxes socials.
Bravo, aquí estem, no? Aquesta exposició.
Indubtablement.
Sí, senyors.
Indubtablement.
Aquesta exposició digital, no? Precoç, m'atreveixo a dir, no? Mm-hmm. Fins i tot innecessària, l'Ivan ens deia, les xarxes socials. Però a vegades de xarxes socials també tot el tema d'audiovisuals, de vídeos, d'imatges que ens arriben, d'informació fins i tot, algunes de les quals no sabem si aquests nens i nenes estan preparats.
Bueno, de les facilitats i de les facilitats de transmetre aquesta informació, sigui veraç o no, adequada o no, etcètera, etcètera, sí. No?
I després hi ha altres qüestions que també els papes i les mames ens anem de responsabilitzar. Com, amb quins ritmes estem fent funcionar els nostres fills i les nostres filles? Perdoneu que digui funcionar també, eh? És a dir, aquests ritmes escolars, aquests ritmes fins i tot socials, de, avui haig de fer això, haig d'anar aquí a aquesta hora, haig de fer aquesta altra... Quantes activitats extraescolars acabem fent fer els nostres fills, les nostres filles, en determinats primerenques, no? Ostres, aquesta exigència també fa que probablement tinguin menys estones per avorrir-se, o quina paraula més lletja que acabo de dir, per jugar, sí, per jugar coses que els hi pertoquen i que, ostres, per moltes raons, multifactorial això, els estem obligant a deixar de fer per fer-ne d'altres. I això també, vulguis o no, també fa que avancem tot el que vingui. I l'altra qüestió, aquest altre factor important...
Un petit incís.
Digues, Mercè.
Clar, mentre no els aportem a activitats extraescolars, segurament no saben jugar i aquest moment el dedicarien a les xarxes socials. Que aquest també seria un altre tema i un altre problema.
És que m'ha vingut
el... Tanco parèntesi.
Però és que quan estava dient això a la Mercè, jo estava pensant en que quantes vegades nosaltres mateixos, quan no teníem accés a xarxes socials, què fèiem moltes vegades estar al sofà i fer treballar la imaginació.
O la tele, eh? O la tele.
O la tele, sí, però...
Clar, la tele també anava molt en marxa, eh? No ens oblidem d'això, eh?
I tant,
que no
i tant,
deixava
i
de ser una pantalla una mica més grossa, potser amb molt menys contingut, però sí que la teníem en allà, que ens acompanyava per berenar, igual estàvem jugant però la teníem encesa...
Sí, sí, els que ja tenim una edat en el món de l'educació, podríem dir, no? Que hem passat per aquestes fases a l'hora de trobar-nos alumnes que es distreuen, que no sé què, que no sé quantos, que era la televisió. Després de la que va aparèixer internet van ser tot el tema dels chats i d'aquelles qüestions que... Sí, senyor, els messengers, i ara, evidentment, xarxes socials, etcètera, etcètera.
Ah, ja és
etcètera.
Tot.
I l'altra qüestió, perdoneu, que també és important, canvis físics. Els canvis físics dels nostres infants també s'han adelantat.
Per l'alimentació.
Aquí podem anar a buscar altres, però sí, probablement aquesta és una de les grans causes i, per tant, ens trobem, en resum, que tenim... mainada, amb 9-10 anys, que ja estan pensant, estan actuant com a preadolescents i emocionalment encara no estan preparats per tota aquesta qüestió. Per tant, alerta, allà on nosaltres puguem fer incís, alimentació, xarxes socials o no ús de xarxes socials, estones per jugar, etc, etc, donem-hi peu, papes i mames, som-hi, perquè si no, doncs ja ho veieu, cada cop més adolescents i més aviat. Algunes característiques, va, que tots tres aquí hem passat una adolescència magnífica, extraordinària, eh? Però quines són les característiques d'aquests preadolescents, d'aquests infants que estan en aquest pas tan important?
No sé, no t'ho sabria dir.
Ah, anava a dir, és una pregunta retòrica?
No és aquell silenci de l'oeste, jo en aquest cas no sabria què dir-te.
Home, vosaltres éreu curiosos? Sou curiosos o éreu curiosos quan éreu adolescents? O aquesta curiositat, aquestes ganes de saber, de conèixer món... De
llibertat, sobre... d'independència...
De saber de tu mateix quants descobriments hem de fer en aquest moment. I imagineu-vos si a més tens la típica pantalleta que allà ja hi veus, vés a saber quines històries. Mm-hmm. Ostres, quina curiositat m'està despertant tot això. Una altra qüestió, ser autònom,
Dependent.
Aquesta necessitat d'autonomia de cada cop, a poc, però anar deixant, no?, que el papa, la mama
faci.
I m'adongui la maneta i faci i deixi de fer, per jo cada cop doncs, ser més autònom. Aquesta necessitat de dependència emocional, que evidentment des de que ets una criatureta d'un bebè doncs, és 100%, doncs cada cop això es va trencant.
I m'apropo més als meus amics, les meves amigues, que en saben més, no? Els papes són uns passats.
Som els darrers, som els que ens n'assabentem del que hi ha a l'últim moment. I mira...
És que no estem a la paix.
I aquí és on els nostres oients ens veien, però jo te feia així, senyora, no? Et feia així amb el dit. L'altra característica és la importància del grup.
Del pertany,
esclar, i per tant, amics i amigues, no? De la influència del meu grup, aquests, entre iguals, ara ja no és l'adult, no és el meu pare, no és la meva mare, ostres, ara tinc aquí una importància d'iguals, i de com ser acceptat per aquests iguals, aquesta és l'altra qüestió, perquè busquem reconeixement, busquem sentit de pertinença, i aquest reconeixement, vulguis o no, te'l donen els teus iguals. Aquests teus, i aquí ara entraríem, que me l'he ben apuntat, aquest de l'assetjament i de ser acceptat pel grup. I, bueno, aquí també, mira, podria enllaçar-ho amb tot el que parlàvem fa un moment dels trastorns de conducta alimentària, perquè com m'acceptaran si jo sóc així o sóc aixàs?
Sí?
Per tant, aquí
encetem... Aquí hi ha teca,
Aquí encetem...
Hi ha contingut aquí.
I ara que parlàvem de qüestions, doncs, físiques... És evident que en la preadolescència hi ha una sèrie de canvis físics i psicològics, no els oblidem. No? Quins són aquests canvis físics i que, escolteu, la pubertat? Mira que és lletja aquesta paraula, per cert, no m'acaba mai a mi d'agradar.
S'hauria de trobar alguna altra, no?
No? Però a l'inici de la pubertat, sabeu que la menstruació, la regla, cada cop apareix amb nenes més joves? Doncs aquesta és una altra qüestió, no? Evidentment, en una nena que li apareix la menstruació, la regla, doncs aquest és un canvi físic que malauradament, per bé o per malament, sempre associem a hombre, benvinguda, no? A un altre món, a una altra etapa de la teva vida, que sí que hi és, però, ostres, no? El pèl, el pèl corporal, no? I l'aparició o no aparició, i el que pot portar, perquè al meu amic ja li surt aquells quatre pèls al bigoti o els pèls a les cames i jo encara no en tinc, no? I aquí comença ja aquests canvis físics a fer que aquest reconeixement entre iguals...
Condicioni, no? Quedi condicionat. No?
Totalment, sí.
Alçades. La veu.
Uf, la veu. Aquesta és l'altra. Sí, sí. I tant, jo també el tinc aquí apuntat. Canvis hormonals, que no els oblidem.
L'acné.
Sí, els famosos grans, etcètera, etcètera. I com afecten aquests canvis hormonals allò que a vegades els profes també ens n'oblidem, els papes i les mames, que és l'humor. Oi, aquest nen, escolta, ara no li puc dir res, no? Perquè de seguida m'assalta a sobre, o em crida, o em diu... És que està patint si ell mateix o ella mateixa no es pot controlar. Allà dins hi ha uns canvis hormonals que, mare meva, no els vulguem per nosaltres a les nostres edats.
Espero que amb tot el que estàs dient, Josep, ens donis pautes també, no? Ja, jo crec que les tindràs apuntades, no?
Alguna cosa
perquè, clar, estàs plantejant-ho com dir, ostres, vale, molt bé, sí, hi és, però com ho hem de gestionar, no? Això, ostres.
Va, doncs m'estava guardant allò, la cosa més fumuda que cap al final.
Fes-ho.
Canvis físics, que són els que veiem, però hi ha els canvis psicològics, els canvis emocionals, aquests que no veiem. No?
I que són conseqüència de tot el que tu estàs dient. Amb una edat tan i tan jove, que això com ho gestionen?
I que arriba un moment que el teu cos, tu, que t'estàs fent a poc gran, necessitaràs més intimitat.
Necessites, i que segurament no t'agrada veure't. No?
Vale. Clar. Tu, jo tinc la sort, en dic sort, de treballar amb molts d'aquests productes, no? I a vegades, o els que estem en el món o hem estat en el món de l'esport, del tipus que sigui, de cop i volta tu tens un nen que en un any ha fet una crescuda extraordinària i que si tu dius, ostres, està mal fet, amb tot el respecte ho dic, amb tot el carinyo, perquè veus que els seus braços són molt més llargs o s'han, no? I d'aquí un temps ja la cosa estarà proporcionada, però com això i la descoordinació, els que ens hem dedicat al món del bàsquet, no hi ha cosa més divertida que veure la descoordinació d'alguns adolescents jugant a bàsquet. Per què? Doncs perquè de cop i volta aquell cos s'ha desenvolupat, ha canviat, ha crescut i la coordinació és la que és. Per tant, però això seria més físic, Jo anava ara ja als aspectes més emocionals i psicològics. Us deia aquesta que a vegades l'oblidem, és que sempre es tanca l'habitació. escolta, és que estem en un moment, una etapa que necessita intimitat, necessita espai personal, i això ho hem de tenir present. Volen prendre decisions i sentir-se escoltats, si més no escoltats, i prendre decisions a la seva, que tu després li diguis, home, això potser hauria de ser d'una altra manera, pum, xocarem, però és el seu moment.
Bueno, i és el seu aprenentatge.
Ah, és el que ha de dir, també d'aprendre.
I això és molt important, i us ho puc dir, que jo això ho he pres massa gran. Els hi has de deixar. Els has de deixar que s'estavellin, has de deixar que a vegades s'equivoquin. No pots planificar determinades qüestions perquè no et pertoca, els hi pertoquen ells. I per tant,
o fer-ho així... com nosaltres ho faríem, clar. Però és que nosaltres clar. No som ells.
Clar, i és que així els hi estalviaré no sé què, o els hi estalviaré un mal de cap. És que els hi toca tenir un mal de cap. Els hi toca fumbre's una castanya. Sí?
Bueno, poder és molt dur el que dic, però clar, si no ho fem així, és com si estiguem passant a una societat una mica més inútil, no? Tan dependent dels demés i no ser tan autònoms, no?
Sí, senyor. Per tant, va, ara que ja estem a punt d'acabar, anem a donar, va, alguna recepta, ara, alguna pastilleta.
Sempre has d'acabar bé, Josep, ja ho saps.
Sí, ja. Però no vull, no sé, no vull crear falses expectatives, eh? Ja ens entenem. Doncs va, com podem, com a papes i mames, com a tutors, com a avis, com a acompanyants d'aquesta preadolescència, què podem fer? Doncs mira, la primera és acompanyar sense controlar.
Ah, sí? I el control.
Ah, i el control, sí senyora,
number
la paraula one. Aquesta.
Number one.
Anem a oferir autonomia, que a poc, no, en progrés, doncs, es vagi fent, que tinguin molt clars els límits, sisplau, com diuen ells, les red flags hi han de ser-hi, perquè una cosa és estavellar-se, és equivocar-se, i l'altra és fumbre's una castanya d'aquelles que no te'n pots recuperar. Per tant, han de saber quins són els límits, però fins a aquell límit que és el límit, i la paraula límit és molt clara, escolta, deixa. Deixa. Ja sé que potser nosaltres ho faríem amb tres passes i que ell en farà i en necessitarà 10 i caurà un cop o dos, però és el que li toca ara, no pot superar determinada qüestió. Això també és important, acompanyar però sense controlar, confiem-hi. Sabeu que està molt de moda entre ells?
No.
Dir, comunicar, et dic la bestiesa que he fet però no em jutges. Sí? L'heu vist aquest repte?
Sí, jutjar, però no escoltar sense...
Sí, t'escolto, però no et jutjo. Doncs això és una miqueta, aquesta sí que és molt bona, d'acord? Perquè és molt important que ells tinguin aquesta capacitat de comunicar-te, de dir-te, demà passat això, i què fem els adults de seguida? Home, què dius? Això? No, hauries d'haver dit això, hauries d'haver fet aquesta altra cosa. No. Tu escoltes, que ole tu, si el teu fill o la teva filla en aquestes edats...
T'ho explica.
Ja és molt. Per tant, dona-li aquest marge perquè t'expliqui, perquè confiï en tu, perquè t'ho comuniqui, i no jutgis. Ja veurem si d'aquí un temps podrem dir-li, escolta, allò que em vas dir. Però de moment, escolta, activa, empatitzar, és molt important posar-nos en la pell del seu... Per això us he demanat, escolteu com va ser la vostra adolescència.
Clar.
Tinguem...
Sí? I ara tenim més inputs que nosaltres.
Revisem les nostres expectatives com a pares i mares, si us plau, consell número 1, jo us el dono, sí? Reviseu les expectatives que teniu dels vostres fills, entendre que no són ni petits ni grans, que estan en construcció i, per tant, doncs això, la construcció, mireu el Camp Nou, que fa un any que deien que no, i a poc, doncs una miqueta també això.
Molt bé.
Sí? I em sembla que no tenim gaire més temps, no, Ivan?
Ens hem quedat sense temps perquè normalment aquests temes donarien per fer un programa sencer. Bueno, podem fer un segon capítol, Josep. Sempre s'hi ha quedat moltes coses.
Home, jo crec que aquests temes un dia hauríem de reunir els experts, no?, d'aquest món. Mira, en Josep Alegrí, no?, com a professor, com a tutor. Tenim a la Carmina Benamunt, que també és coach d'adolescents. La Ivonne Laborda, que també tracta tots aquests temes. Seria un debat, jo crec, que molt interessant perquè cadascú donés la seva opinió i, no sé, i ajuda també fins i tot, Josep.
Doncs, escolta, queda dit.
Val.
Encantat de fer-ho. Només faltaria.
Doncs des de les Escolàpies, Josep, un dia més. Gràcies per acompanyar-nos i per tractar aquest tema i d'altres que anem fent cada 15 dies. Fins la propera.
Bon cap de setmana.
Propera. Adéu.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.